la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, la galeria dels ocells i l'entrevista, avui amb l'Esther Villar, veterinària, amb qui parlarem de l'alimentació dels nostres animals de companyia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanc Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Ho situem de nou, som a Ràdio Estel, som la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, creada el 1976. Comencem amb un repàs dels temes més destacats d'aquestes últimes setmanes. La sequera a Catalunya, encara una situació molt preocupant. Catalunya està patint la sequera més gran des que n'hi ha registres. L'aigua dels embassaments es troba en el seu mínim de capacitat. Alguns d'ells ja estan per sota del 16%. Les dessaladores funcionen al 100% i la situació d'emergència ja s'ha declarat a diverses comarques, també a l'àrea metropolitana, la zona més poblada. Davant la gravíssima situació, l'Agència Catalana de l'Aigua ha proposat com a alternativa l'aprofitament de l'aigua dels cursos fluvials subterranis, considerats com reserves estratègiques. El problema és que el 46% d'aquests aqüífers estan contaminats pels nitrats, elements nitrogenats que provenen dels purins de les granges industrials, principalment de porcs, i també pels fertilitzants utilitzats en l'agricultura intensiva industrial. De les 37 masses d'aigua subterrànies que hi ha a Catalunya, 17 presenten uns nivells de nitrats superiors als 50 mg per litre, que és el llindar que estableix l'Organització Mundial de la Salut per indicar que a partir d'aquest valor l'aigua no és potable. L'ONG ADA forma part activa de la plataforma Stop Ganaderia Industrial i ha estat col·laborant amb Greenpeace a Catalunya a la realització de mostrejos múltiples per tal de comprovar la qualitat de l'aigua dels aqüífers, de les fonts i dels cursos fluvials. Més de la meitat dels municipis catalans, 466, estan inclosos a les zones considerades com vulnerables, que de fet són vulnerades perquè ja presenten excés de nitrats en algun punt dels cursos subterranis. Aquestes zones coincideixen, curiosament, de ple amb els municipis on s'ubiquen aquestes grans explotacions que es concentren sobretot a la Noguera, al Segrià, a l'Empordà, a Osona, al Lluçanès i altres punts de la Catalunya central. La xarxa independent de seguiment de nitrats, que complementa els registres dels organismes oficials, s'estén també arreu d'Espanya i els resultats obtinguts són tan decebedors com els de Catalunya, especialment a les comunitats de Castella i Lleó, les Illes Balears i Castella-La Manxa. L'ADA ja fa anys que denuncia les greus conseqüències de la ramaderia industrial intensiva. És un model insostenible pel planeta, per la contaminació de l'aigua, el sol i l'aire, i també per la salut humana i els efectes greus que comporta pel món rural. Durant anys, vergonyosament, s'ha permès la proliferació desmesurada d'aquestes macrogranges que han estat contaminant i esgotant els sagrats recursos hídrics com és l'aigua. Ara ens en queda poca i una part molt important no és potable a causa dels nitrats. Més que mai necessitem l'aigua i no les macrogranges. Més coses, maltractament de dos gossos rescatats per Seprona. Dos gossos d'un pis de Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia, van ser rescatats pels agents del Seprona, la unitat de la Guàrdia Civil, per la conservació de la natura i el medi ambient. Els veïns de l'immoble van comunicar a l'Ajuntament la situació en què es trobaven els dos animalons, que ja feia temps que durava. Al pis no hi havia ningú de forma permanent. Els dos gossos estaven tancats en un pati interior, sense aixopluc i en unes condicions totalment insalubres. Segons els veïns, els posseïdors venien un cop per setmana, els hi posaven aigua i menjar, marxaven sense treure'ls al carrer per passejar i no netejaven el pati, que era ple d'excrements. Afegeixen que sovint era el mateix veïnat qui els llançava menjar des dels balcons. Els agents van traslladar els dos gossos a una protectora on s'estan recuperant. D'altra banda, s'ha aixecat un acte de denúncia als posseïdors per un incompliment de benestar animal. Document que ja ha estat enviat als membres de l'Ajuntament local. Recordem que Seprona té a disposició del ciutadà el número de telèfon 062, actiu les 24 hores i tots els dies de l'any. A través d'aquesta línia es pot comunicar qualsevol fet relacionat amb el maltractament dels animals i els danys causats a la natura. I Ecologistes en Acció demana a la Generalitat protecció per les aus del delta del Llobregat. Diverses entitats ecologistes, entre elles Ecologistes en Acció, de la qual ADA forma part, denuncien el retard que s'està produint per executar l'ampliació de la zona d'especial protecció per les aus del delta del Llobregat. Assenyalen que al febrer del 2021, la Comissió Europea, a causa de la degradació ambiental progressiva que pateix el delta, va instar la Generalitat a millorar-ne la preservació i a incrementar la superfície protegida. El Departament d'Acció Climàtica va assegurar que preveia ampliar la protecció d'aquest espai a finals d'aquest any. De moment, però, no s'ha fet res al respecte. Per parlar d'això, tenim al telèfon ja el Jaume Grau, que és president actualment d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Jaume, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, heu fet un manifest precisament, darrerament, per denunciar aquesta situació, no? Aquest retard que, de fet, ja acumula aquests dos anys respecte a la denúncia europea i un any respecte a l'anunci que va fer el Departament d'Acció Climàtica, en aquest cas.
Sí, correcte. Bueno, i una mica més i tot, eh? De fet, penseu que va ser el febrer de 2021 quan la Comissió Europea va enviar la carta d'emplaçament, la comunicació als governs català i espanyol reclamant a incrementar aquesta protecció pels ocells al delta de Llobregat. Per tant, d'aquí molt poquet farà 3 anys sencers i farà també doncs, 2 anys i mig llarg, va ser l'estiu del 22, l'estiu del 21, quan el govern va anunciar que es faria aquesta ampliació i, de fet, va presentar la proposta d'ampliació i encara no sabem quan ho pensen aprovar. No hi ha notícies i per això hem fet una carta adreçada al conseller Mascort i hem fet palès, diguéssim, la preocupació perquè aquest tema s'està endarrerint de forma injustificada.
Estem parlant de la ZEPA 146, que es pot consultar, correcte, que és en línia, hi ha tota la fitxa d'aquesta zona protegida d'especial protecció per a les aus, que proposa augmentar la zona actual de 935 hectàrees protegides fins a les 2.381 hectàrees protegides. Quina és la resposta, si és que us n'ha donat alguna, de moment de l'administració?
Bé, la qüestió és que el govern de la Generalitat ha informat en diferents moments, en diferents ocasions, que s'aprovaria aquesta ampliació, perquè, de fet, és un imperatiu legal, vull dir, no poden no aprovar-la. Senzillament, és impossible no aprovar aquesta ampliació sense incomplir la legislació comunitària. Aleshores, no només la consellera Jordà, quan estava al càrrec, i el director general de Medi Natural, Marc Vilaur, ho han dit i reiterat, sinó que el propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho va assegurar durant, ja també farà aviat un any i mig, durant la presentació de l'estratègia per al conjunt del delta de Llobregat, en què es van prometre inversions, per exemple, també per millorar el tema de la gestió de l'aigua, tant a la zona agrícola com al medi natural, i també va prometre que s'ampliaria aquesta cepa. Per tant, no entenem què està passant. De fet, quan hem preguntat, hem insistit, l'única explicació és que està en tramitació. I com que sabem que no és un tema normatiu, perquè tota la part, diguéssim, tècnica i jurídica està completada, això respon a una voluntat política d'aprovar o no aprovar, de moment, aquesta ampliació. I aquí és on entenem que el govern ha d'entendre o ha de ser conscient que està incomplint la legislació i que si no es tramita, això acabarà amb una denúncia de la Comissió Europea contra Catalunya i contra l'Estat espanyol, que pot acabar amb una condemna de molts milions d'euros per part dels tribunals europeus. Per tant, estan jugant també amb els diners de la ciutadania, amb els diners que han de servir pels serveis públics. I per això ens preocupa tant, per un tema de medi natural, però també perquè s'estan gestionant malament els recursos públics.
Estem parlant del pulmó agrari i verd de l'àrea metropolitana de Barcelona, del Delta del Llobregat. Estem parlant d'una zona que afectaria aquesta ampliació, és a dir, que també beneficiaria a l'espai de la Ricarda, la llacuna de la Ricarda, on precisament Aena va proposar extendre la tercera pista de l'aeroport del Prat. En consonància amb això, vosaltres també denuncieu que aquí hi poden actuar diversos lobbies de pressió per impedir aquesta ampliació, oi?
Sí, totalment, totalment. Sabem que estem en un territori, el Delta del Llobregat, sotmès a nombroses pressions i nombrosos interessos. Aquí tenim, doncs, d'una banda, a nivell polític, hi ha alguns ajuntaments, o bona part dels ajuntaments, que segueixen veient el territori agrícola i natural com un espai on potser construiran un futur i, per tant, no volen incrementar la seva protecció. També hi ha interessos econòmics vinculats al sector de la construcció, al sector les empreses constructores que veuen l'ampliació de l'aeroport com una font de negoci, els donen igual si estem en crisi climàtica, els donen igual si potser aquesta ampliació no servirà per res perquè en el futur hauran de baixar el número de vols i no pas augmentar com plantegen, mentre puguin fer negoci. I també és cert que hi ha inversors internacionals doncs, especulant amb aquest territori, comprant terrenys a propietaris, a pagesos fins i tot, pensant o bé amb aquestes ampliacions urbanístiques o bé amb especular amb un tipus d'agricultura 5.0, en què seria agricultura sense persones, sinó tot robotitzat i sotmès a un control doncs, electrònic de tota la producció, però sense mà d'obra i sense, per tant, donar qualitat al territori ni ocupació. I això tampoc no ho volem. Per això les entitats ens hem ajuntat, entitats ecologistes, veïnals i de defensa de la natura i dels animals, per denunciar que aquest territori no es pot seguir especulant amb ell i que l'hem de protegir perquè és una garantia no només de conservar el medi natural, i les espècies, sinó la qualitat de vida per la ciutadania de l'àrea metropolitana, que són prop de 3 milions i mig d'habitants en aquesta àrea i necessitem aquest espai verd i aquest espai agrícola. No podem viure sense ells.
Des del punt de vista biològic, a la fitxa d'aquesta ZEPA, d'aquesta zona d'especial protecció per les aus, hi entren espècies, per exemple, espècies protegides, com el fartet, l'espècie de peix, la tortuga babaua, les canyapolls, que és una espècie d'insecte, la tortuga de rierol o fins i tot els ratpenats, també. És una zona, però, que també té una importància cabdal pel que fa a l'aigua, no? Jaume, també, des del punt de vista de l'aquífer, que és un dels més grans, l'aquífer del Llobregat.
Clar, clar, aquí és que tenim de tot. Tenim espècies de flora protegides i molt amenaçades. Tenim espècies de fauna, com has dit molt bé, d'insectes, d'invertebrats, però també vertebrats com amfibis i rèptils. I després tenim també, a nivell d'ocells, és un espai clau, no? Un espai de rutes migratòries de Centre Europa cap al nord d'Àfrica, en el qual és un espai totalment imprescindible per garantir la connectivitat ecològica i manteniment dels ecosistemes. Però és un punt de vista humà, també hem de recordar que estem en una sequera extrema i ja és la segona vegada, en dues dècades, que hem d'aprofitar les aigües profundes, aigües subterrànies, que és un reservori, és com un embassament sota la terra, que ens permet tenir aquesta garantia de proveïment d'aigua potable amb aquests episodis que estan sent cal com més recurrents. I és un aqüífer que ja està sobreexplotat i que si seguim urbanitzant al damunt, cada cop hi haurà menys infiltració dels episodis de pluja per recarregar-lo, de forma que estem també posant en qüestió, en perill, la garantia de proveïment d'aigua potable en un futur. Aleshores, no entenem que aquesta visió de que els serveis ambientals que ens donen el territori són tan grans que no es poden perdre, que això no comparteixin les administracions o no siguin coherents amb aquest coneixement. Per tant, pensem que hem de pressionar i hem d'explicar a la ciutadania i hem de fer veure al govern doncs, que per interès general, que ha de prevaldre per damunt dels interessos particulars, aquest territori s'ha de conservar sí o sí, i la ZEPA és un primer pas. No és l'únic, ni potser és no s'acaba aquí, hem de fer molts més passos per protegir la resta del territori, però és imprescindible en aquests moments per donar compliment a la normativa comunitària.
No cal ni dir-vos que seguirem aquest tema i aquesta reclamació que, entre altres entitats, du a terme també Aeroport, Depana, Greenpeace, Aigua és Vida i, en aquest cas, també Ecologistes en Acció de Catalunya. Que qui sigui, emplacem i esperem que posi els punts sobre les is i que comenci a protegir també aquesta zona com és degut. Jaume Grau, d'Ecologistes en Acció, ecòleg, biòleg, moltíssimes gràcies, novament, per intervenir avui.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que dins les aigües marines també creixen boscos i prats verds? Doncs sí, els prats submarins els configuren herbes marines que es troben emparentades amb les herbes terrestres, com per exemple la gespa o el gram. Tot i que existeixen al voltant d'unes 60 espècies diferents d'herbes marines distribuïdes en els mars i oceans del planeta, al mar Mediterrani només hi ha unes 4 o 5 espècies, i la més abundant d'elles és la posidònia. Com d'altres plantes marines, necessita de la llum per poder desenvolupar-se i es reprodueix mitjançant els fruits de les seves flors que s'escampen amb l'ajuda dels corrents marins. Creixen sota llits de sorra formant taques de color verd que resulten visibles des de la costa. Són uns bons bioindicadors de la salut de les aigües i de la seva biodiversitat. I dins d'aquests prats, peixos de diferents espècies troben refugi, aliment i caus de posta per poder reproduir-se. També poden arribar a configurar esculls que acullen com a dic de contenció, evitant els esllavissats de la sorra. A la tardor, quan l'aigua es va refredant, la posidònia perd moltes de les seves fulles, que s'assequen i s'acumulen damunt de la sorra de les platges, com un bon senyal de la seva existència. Els prats marins són fràgils i vulnerables, i des de fa anys es troben en regressió a conseqüència de les diverses accions humanes, com són els aconvocaments d'aigües residuals no depurades, l'extracció de sorra de llit marí, la pesca d'arrossegament o l'ancorament de les embarcacions. La seva última i greu amenaça la constitueix una alga invasora anomenada caulerpa, introduïda accidentalment a Europa, amb uns efectes devastadors per les praderes de posidònia i la seva biodiversitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Quin impacte social comporta la correcta gestió de l'emergència climàtica?
Hem de reduir a més de la meitat les emissions abans del 2030. I això implicaria una reducció d'un 10% anual. Tinguem en compte que quan el planeta es va aturar durant els 2 mesos de la pandèmia, la reducció va ser només d'un 10%. I aquesta reducció que vam fer al llarg de l'any de només un 10% és el que caldria acumular any rere any, no només ara les qüestions rere, sinó acumulant. Això és que els canvis socials han de ser molt grans. Tan grans que és probable que ens costi assumir-los, i tot i que tenim la responsabilitat de fer-los. Exemples de quins canvis haurien de fer: augmentar la producció d'energia renovable, electrificar molts usos energètics, com per exemple el transport, perquè les energies renovables generen principalment electricitat, reduir el consum energètic gràcies a l'eficiència, però també gràcies a l'estalvi, i molt probablement per abandonar algunes activitats, i l'exemple més paradigmàtic és reduir els quilòmetres de turisme que fem, no anar tan lluny a fer turisme. Altres exemples que hauríem de canviar: reduir el consum de carn per persona, perquè té una petjada ecològica molt gran en comparació al consum de proteïna d'origen vegetal. I aquests serien els exemples que podríem posar. També és interessant tenir en compte que l'economia ha de deixar de dependre de l'augment del consum. Una economia que tingui més serveis i menys consumisme.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvolguts amics i amigues, estimats animalons. Per nosaltres encara és Nadal i no podem perdre l'oportunitat de recordar a un català universal, el Pau Casals amb el seu oratori El Pessebre i el poema de Joan Alavedra. Hem fet un recull perquè la seva durada és molt llarga. Escoltem les paraules del mestre.
L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I, si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
Aquest tall es titula El bou de l'estable. El poema de Joan Alavedra digué:
he passat la nit vetllant, encongit, amb el cor petit i les banyes moixes, i feia un mugir ben dolç, per si així podia blanir les meves angoixes. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina! Quins cants tan bells, com eixams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina! He vist el vedell, que és molt blanc de pell i encara no camina, però fa una claror, un resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit, la llum ha sortit en una establia. Em miro el rastell, l'alfals i aquell vell que tot s'hi entendria. I pel respirall, la nit, com va avall i al néixer del dia.
En Pau Casals, el juny de 1972, dirigia l'orquestra i els cors del Festival Casals a Puerto Rico.
Quina nit d'encants, d'estels rutilants i de vols d'infants i d'aura divina. I quin cant tan bells, com de xams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. I quin cant tan bes com de xams d'ocells refilen tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants d'estes de vos flamejants i
selva dei che smol blanc de schmel e encara no cammina. Pro fauna claro e una resplando che tot lo illumina. Al cor de la nit la llum va sortit e luna establit.
La veu dels animals i la natura, nou matí de dissabte, on us retrobeu aquí amb la gent de l'ADA, aquest programa que parla amb càpsules a nivell de notícies, a nivell de converses sobre el món dels animals, també dels seus hàbitats, la natura, la naturalesa, on viuen, casa seva. I ara és temps per l'entrevista, temps per conversar, en aquest cas, i novament ho fem sobre animals de companyia, i ho fem amb l'Esther Villar, que és veterinària de la Clínica Bremen de Sabadell. Hem parlat altres vegades amb ella. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I s'acosta Nadal, i no sé si a la vostra consulta també esteu preparats per més casos, fent referència sobretot al tema de la nutrició. Ara en parlarem.
D'acord.
No sé si teniu algun més estrès aquesta època, ho dic per, també de cara a festes, sobretot hi ha molt d'hàbit de donar restes de menjar del que sobra doncs, a gossos o a gats, no? Que són bàsicament els animals que conviuen amb nosaltres a casa. Quins són els riscos de poder donar certs aliments als animals?
Sí, tenim molta casuística de problemes i, a més, poden arribar a ser molt seriosos per culpa dels excessos i el no saber que allò que els dones li pot fer mal. Tenim casos de pancreatitis, tenim casos d'enteritis greus, casos d'obstruccions intestinals que acaben passant per quiròfan, intoxicacions. He tingut intoxicacions amb calçó, és un tipus ceba, i això li provoca a l'animalet una anèmia que pot arribar a ser mortal. O sigui que atenció al donar-li extres de les cuines de Nadal, sobretot, que a més són menjars que estan molt amb pebres, amb salat, i això li pot crear un greu problema.
De moment ja has mencionat tres ingredients, aquests salats, els pebres i també les cebes o calçots.
Sí.
Quin mal fan les cebes o els calçots, exactament?
I tot el que són cebes, els calçots són un tipus de ceba. El que provoquen són anèmies hemolítiques. És a dir, que els glòbuls vermells es trenquen i l'animalet, clar, depèn de la ingestió, de la quantitat per metre quadrat de gos que ingereix, pot arribar a ser mortal perquè no et permet fer res. Si arribes a temps, de fet, els símptomes no comencen el mateix dia, sinó comencen uns 2 dies més tard. Mm. Llavors, clar, el gos es troba malament i tu no recordes que va ser una calçotada al cap de setmana.
Clar.
I, bueno, t'esperes aviam si l'animalet millora i l'animalet cada vegada va pitjor. Moltes vegades ens arriben a la clínica amb unes anèmies brutals que necessiten transfusió i aturar una miqueta l'hemòlisis, que vol dir el trencament dels glòbuls vermells. Això pot arribar a costar diversos dies d'hospitalització, l'animalet està realment malament.
Normalment, però, té recuperació, que passa que és un procés dur, com dius, oi?
Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Hi ha que no arribem a solucionar-ho, perquè la ingestió va ser tal o el gos és tan petit, que, clar, la quantitat arriba a ser molt alta i el dany hemolític ja és incontrolable. Poden morir, per això. Sí, sí.
Els derivats, és a dir, les verdures, diguem-ne, que estan relacionades, és a dir, no només cebes, sinó també els alls, per exemple, els porros, poden ocasionar també problemes?
Sí. Els alls no. Els porros sí, perquè també són tipus ceba.
Mm-hmm. Per tant, s'ha d'anar alerta. I estem parlant que no només es tracta de també cuinats, no? Entenc? És a dir, encara que aquests aliments tinguin una cocció, afecten d'igual manera.
Sí. De fet, el cas més greu, però mira, se'n van sortir, va ser una jerseieta molt petita que va foradar la bossa on llançaven les peles dels calçots i va menjar 2 o 3. Però va estar 15 dies, me'n vaig o no me'n vaig, eh? I va necessitar transfusions i llavors diverses revisions i hospitalització una setmana.
Déu-n'hi-do, doncs, la primera cosa que cal...
La veritat...
Digues, digues.
No, la veritat que si te n'adones de que ha menjat, doncs ves corrents al veterinari per provocar el vòmit. Perquè no tindrà problemes aquell mateix dia, però sí en un parell de dies. Amb això sí que estigueu al cas.
Per tant, és un dels aliments, en aquest cas, que hem de tenir en compte, tot aquest cebes, porros, hem mencionat. Mencionaves també el pebre. Quin problema hi ha amb l'excés de sal o amb el pebre, en aquest cas?
Sí, tot el que són picants, bueno, però això també amb nosaltres. El que passa que nosaltres, bueno...
Nosaltres passem de tot, oi?
Sí. Sí, recordo una paella que van fer uns clients i li va sortir tan picant que li van donar tot anar al Rottweiler. El Rottweiler, això va ser un dissabte, el Rottweiler del dilluns l'hospitalitzàvem amb una pancreatitis superbèstia. I se'n va sortir pels pèls. Perquè una pancreatitis és la inflamació del pàncreas i el pàncreas, quan s'inflama tant, secreta els enzims per fora. Llavors crema, literalment crema, tot el que hi ha al seu voltant. Fetges, tomes, budell... Provoca un dolor terrible.
I aquesta inflamació del pàncreas es causa especialment per un d'aquests picants o no és? O és el conjunt de nutrients, en aquest cas?
No, és per als picants, eh? Sí. La causa de la pancreatitis aquesta inflamatòria. Hi ha altres causes de pancreatitis que inclús poden ser espontànies i també molt greus, com la pancreatitis necrotitzant, que t'inflama el pàncreas i comença a morir i no hi ha res a fer i el pacient es mor. Però la causa causada per o un aliment acostumen a ser espècies i algun molt, molt fort, molt picant.
I aquí, per exemple, afecta de manera més notòria els animals, en aquest cas, que no pas a les persones? Potser nosaltres som una mica més tolerants, o no?
Bueno, jo crec que tu te n'adones del el nivell de picant que té, i llavors ja t'atures, no? Aviam, ara m'ha vingut al cap un programa de televisió americà que amb un noi ja li van prohibir continuar perquè ja estava arribant als límits, perquè menjaven hamburgueses molt picants o alguna cosa així. Mm. I que potser sí que nosaltres som més resistents, però això és una sensació, no tinc una certesa científica.
Ara parlem de més casos, però, esclar, estem parlant, ho recordo, amb l'Esther Villar, que és veterinària de la Clínica Bremen de Sabadell, fundada el 1996, per tant, ja una llarga trajectòria. Parlem d'aquestes recomanacions, perquè s'acosten les festes de Nadal, unes festes on solem fer àpats una mica més voluminosos, i si tenim animals a casa, de vegades les restes se'ls donen amb aquests animals. Repassem una mica els aliments que els hi poden fer mal, com a consell, per intentar doncs, que els nostres animals puguin sortir-ne vius també d'aquestes festes de Nadal, oi? No sé si gats i gossos, en general, Esther, reaccionen de la mateixa manera o de manera semblant a determinats aliments. Evidentment, hi ha diferències, però per pautes generals, no sé si més o menys el que els afecta és el mateix.
Sí, sí, és el mateix, amb un gat que amb un gos.
Per tant, hem d'anar alerta en els dos casos, eh? I, a més...
Tenen el morro més fi i no t'accepten unes restes. És estrany el gat que menja casolà. Els gossos tenen més gula i aquests sí que poden menjar de qualsevol cosa.
Clar, perquè estan acostumats i a nivell nutritiu, moltes vegades el pinso o els pinsos que es compren són animals que en principi venen doncs, ja amb una composició nutritiva recomanada, no? Per tant, també a nivell nutritiu, potser és més complet en aquest cas a nivell donar pinsos, no?, que intentar donar la nostra dieta, o no?
Sí, és que els pinsos ja estan formulats per les seves necessitats. Fent una dieta casolana, ens podem equivocar menys amb el gos que amb el gat, perquè el gat necessita, i la necessita perquè no la fabrica, un aminoàcid que es diu taurina. Llavors, clar, qui li cuina i no ho sap, el seu gat pot arribar a tenir greus problemes per falta de taurina. Llavors, no cal complicar-se la vida. Actualment existeixen un ventall molt ampli de pinsos ja fet. També és molt sa fer-ho per etapes. Vull dir que si el teu gos o gat doncs està en època de creixement, anar a buscar un pinso de creixement, i si sobretot és un iaiito, anar a buscar pinsos sèniors o aliments sèniors, que ara també està de moda els precuinats, però clar, els precuinats també estan formulats per ells. Llavors, és molt diferent el casolà que el precuinat que venen ja preparat per una etapa en concret.
En qualsevol cas, diríem que el casolà s'hauria de consultar prèviament, és a dir, hauríem de tenir una mena de programa, no?, per fer-ho bé, vull dir, per no errar en aquest cas. Parlaves de la taurina, on trobem la taurina, ja que n'has fet menció?
En el cereal, bàsicament en el cereal. I clar, com que està de moda no menjar cereals, els pobres gats queden sense la seva taurina.
Gossos i gats que necessiten, sobretot, proteïna animal, però també certa dosi de cereals, omega 3, omega 6 i altres factors nutritius que ara no desenvoluparem, però que, clar, més que res perquè s'entengui que, esclar, si es vol optar per una dieta a nivell casolà, doncs que s'ha de tenir tot això en compte i s'ha de combinar tots aquests elements, oi?
Sí, és molt complicat fer-ho, Fer-ho bé és molt complicat.
És complicat. Es pot, però si l'Esther ens ho diu, vol dir que heu d'anar alerta, també. Més casos, Esther, també d'aliments que podem donar als nostres animals. Parlàvem també, en general, de la paella. No sé si la paella, sense picant, en aquest cas, l'arròs, pot afectar d'alguna manera o no.
Pot provocar una miqueta d'enteritis, perquè no és algo que... La paella té molts components i pot fer pot. Si algun animalet té intolerància a alguna cosa o ha fet un excés en l'àpat i no és picant que li provoqui una pancreatitis, pot fer una enteritis per una maldigestió. I pot passar dos dies fent vòmits i diarrees. Inclús necessitar una miqueta de probiòtics o una miqueta de tractament per aturar aquests vòmits. Sí.
I quins altres casos?
També depèn de l'edat, no? Perquè és diferent un atracón amb un gos jove, que segur que passarà dos dies i ja està, amb un sènior, un gos de 13 anys, ho passarà pitjor.
perquè a més segur que té patologies ja coadjuvants, que pobret l'ajuden a estar una miqueta pitjor, però bueno,
clar, tot
també
això,
en tenim.
Tot això sempre s'ha de tenir en compte, en consideració també edat i condicions dels animals.
Exacte.
En aquest cas, que, sí, que tenim nosaltres. No sé quins altres casos pots destacar, també,
Esther,
que hagi obtingut. Obstruccions.
Obstruccions per ossos. Sí, sí. I no és que hagi remenat les escombraries, és que moltes vegades el tutor li dona a l'os, la part de la costella que té os, als gossos. Tenim tants casos d'obstruccions a tots els nivells, eh? A nivell de la boca, que se'ls queda enganxat entre dent i dent, entre queixal i queixal, millor, al paladar. I bé, aquest encara és fàcil. A vegades necessita una mica de sedació perquè puguis entrar amb la pinça i agafar la peça. Però ja hi és més perillós a nivell d'esòfag, i a l'esòfag s'estreny quan entra el tòrax i quan passa per sobre del cor. Aquests dos punts són molt conflictius, perquè si allà s'estripa a l'esòfag, passa contingut esofàgic al tòrax i et provoca una pleuritis greu. Llavors, aquests casos ja necessiten, no els de la pleuritis, sinó els de l'obstrucció esofàgica, una endoscòpia. Ja necessiten un tractament quirúrgic. I llavors hi ha les obstruccions intestinals, que segons en quin punt es provoquin, sí que amb endoscòpia hi arribem, però hi ha altres que necessiten fer una laparotomia, que vol dir obrir l'abdomen, buscar el budell afectat, obrir el budell i treure la peça.
Parlem d'ossos, encara... parles d'ossos, però també certs pinyols o certes fruites, no?
Sí.
Per exemple, l'advocat té un pinyol molt gran i, per tant, amb això també és possible que hi hagi problemes, oi?
I mira, passa de l'estómac, perquè és molt rodó, molt llis, i sempre s'ha d'anar a caçar, normalment per endoscòpia, a l'estómac. No fa gaire hem tingut un cas. I el que és pitjor és el de préssec, perquè té aquella asta que li dona la volta a tot el pinyol, que tard o d'hora es queda enganxat en el budell. I aquell sí que...
Doncs especialment tingueu en compte també el cas de l'advocat i fruites, sí, però si pot ser pelades i sense pinyol en aquest cas, no? I per últim, Esther...
Sí, sisplau.
Sisplau, per favor. I per últim també sabem, i hem repassat altres vegades, el xocolata, per exemple, té components, evidentment, dolents, poden ser tòxics pels animals, alcohol, cafeïna, tot això és danyí. Però per centrar-nos també, per exemple, la llet, què provoca? La llet pot ser, perquè molts animals també poden ser intolerants, no?
Sí, els humans som els únics que els mengem bé. Llavors, la gran majoria, a la que deixen la lactància, com que ja no necessita de lactar, la deixen de fàbrica. I la gran majoria són intolerants a la lactosa. Llavors, tot el que són llet, iogurts, els hi senta malament, no li provoca diarrees o vòmit. Sí.
Així que també hem d'anar...
No és tòxic, perquè si un...
Així que també haurem d'anar amb compte, sobretot, els canelons, la beixamel, aquestes coses que de vegades també els posem a la safata i potser no els poden fer tot el bé que nosaltres voldríem. En fi, hem repassat alguns dels aliments que podrien ser danyins pels animals, els nostres animals de companyia. N'hi hauríem molts més i ens hauríem de detenir en cada cas i també en cada cas específic de salut o d'edat de l'animal en concret. Però almenys crec que hem fet un bon repàs, l'hem fet, ho recordo, amb l'Esther Villar, que és veterinària de la Clínica Bremen de Sabadell, a qui agraïm de nou que hagi participat aquí al programa. Esther, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Continuem amb aquest inspiradíssim oratori El Pessebre de Pau Casals. Escoltem ara El plor de l'infant Jesús. En Joan Alavedra expressà:
O plor que penetra el món, enmig del seu som pregon, el cor de cada home plora. Qui cau dels ulls adormits, lliscant pel rostre rendits? Quina tristesa els acora! També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha badat, ferint d'esclat la tenebra.
Escoltem ara els cors del Conservatori de Puerto Rico. I com a cloenda, un immens glòria a Déu. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Molt bones festes des d'aquí, la veu dels animals i la natura, i com sempre, a Ràdio Estel.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, aquest ocell sembla content, satisfet, eh?
Sí, doncs clar, perquè és una gavina riallera, que és una rialla una mica especial, no ben bé, és una carcajada, anem a dir, però fa aquest so. És un so que, si penseu, segur que el teniu associat als ports i llocs quan aneu al cantó del mar, se sent sovint, a l'hivern sobretot. No confonguem amb el gavià argentat. El gavià argentat és aquesta gavina grossa que tenim a molts pobles i ciutats, que és molt urbana. Barcelona és el lloc típic on hi ha molt gavià argentat. La gavina riallera és força més petita que el gavià argentat, anem a dir, més delicada. No és depredadora i agressiva com és el gavià argentat. I és un ocell, jo trobo, molt elegant. No sabria dir per què, no? A vegades se'ls dona unes qualificacions una mica humanitzades als ocells, però jo trobo que és un ocell força elegant. En tenim en grans quantitats a l'hivern, que ens arriben de centre Europa, com tants altres ocells, i els estem estudiant amb anelles de colors i amb anelles numerades, visibles a distància, de forma que ens posem amb els telescopis i observem aquests codis que porten els ocells, i només amb telescopis, sense necessitat de tornar a capturar l'animal, com quan en elles, doncs podem veure el seu codi i saber com han viatjat. I precisament moltes vegades veus que estan encara a l'època de cria a Holanda, a Bèlgica, moltes de les nostres venen d'aquestes zones, i a la setmana següent ja les estem veient aquí. I quan marxen a l'hivern ens passa igual, les estem veient moltíssim aquí, i els nostres col·legues holandesos, belgues, etc., ja ens estan reportant observacions d'aquelles gavines allà amb una setmaneta o coses així. O sigui, van volant tranquil·lament i amb una setmaneta arriben a Bèlgica. Si les voleu veure ben vistes, aneu al zoo de Barcelona a l'hora que alimenten els pingüins, perquè comencen a tirar peix allà, s'hi congreguen gavines rialleres, bernats pescaires, martinets blancs, tota una sèrie d'ocells, però allà tindreu, a l'hivern, les gavines rialleres a tocar de la mà, a un pam o dos pams d'on estigueu vosaltres.
Doncs si us assabenteu de quina hora alimenten els pingüins, escoltareu això. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I ens acomiadem, com sempre, us desitgem sobretot bon Nadal, bon Sant Esteve, bones festes, i us emplacem per al proper dissabte, com sempre, a escoltar aquí aquest programa, La veu dels animals i la natura.
los comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.